L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació.
Bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora parlem del propòsit i de la raó de ser de les persones i de les organitzacions en el seu entorn. Avui parlarem de tot plegat amb Claudio Drapkin, soci fundador de Solo Consultores.
A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Claudio Drapkin, bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
Un plaer acompanyar-te.
Molt bé. Fa més de 20 anys vas crear Solo Consultores.
Així és.
Per què vas decidir fer-ho?
Pues mira, va ser una decisió precisament presa com a conseqüència d'una decisió empresarial. Jo portava treballant com a directiu en l'àmbit de les finances durant més de 7 anys amb una multinacional que en un moment de la seva deriva històrica va decidir moure's de Barcelona i anar a una altra ciutat i en aquell moment jo vaig decidir sortir per continuar el meu projecte personal, no? D'això ja fa més de 20 anys i aquí estem.
Amb quina idea neix Solo Consultores? Amb quin propòsit?
Mira, el nostre propòsit central, vull dir, allò que ens mou i que ens connecta cada dia amb la nostra feina, té a veure amb ajudar a les empreses, als equips que conformen les empreses, als directius de les empreses, ajudar-los a construir un espai on puguin produir de manera efectiva, on es puguin relacionar de manera saludable i amb aquests dos elements poder donar resposta a el que l'entorn els demani per complir el seu objectiu, no? És a dir, ajudar-los a apropar-los al seu propòsit.
Mm-hmm. Imagino que a l'inici no hauria de ser fàcil, no?
Perquè... Gens fàcil, vull dir, sempre és una història que es repeteix amb els projectes, no? I diuen que hi ha el Valle de la Muerte els primers mesos o anys, que és molt difícil d'aixecar clients, de buscar projectes, però, bueno, mica en mica i amb coses que van passant també amb la història i la deriva personal del nostre projecte, pues mira, aquí estem disfrutant de la feina i lluitant.
Mm-hmm. Antonio Argandoña és professor emèrit de l'IES Business School, i ell ens apropa el concepte empresa. L'escoltem i a veure què et sembla a tu.
Molt bé.
Una definició de empresa que dava Giovanni Agnelli, el de Fiat, hace muchos años. La conté un día en Italia y me dijeron: no vuelvas a hablar en Italia de Agnelli, que cae muy mal. No sé por qué, pero no me atreví a volver a hacerlo. Pero que, como aquí nadie, mucha gente ya no conoce a quién era Agnelli, me gusta mucho. Una empresa, decía, está formada por personas con diferentes historias, diferentes culturas, diferentes inclinaciones, diferentes aspiraciones, diferentes trabajos. Y todas esas personas de diferentes edades y culturas, con diferentes empleos, tienen que llevar a cabo el milagro de trabajar juntos de modo que los resultados de la empresa sean los adecuados, hoy y mañana. Me encanta, porque nos dice claramente que es una empresa es una comunidad de personas, un grupo de personas con un objetivo común, que es la tarea de la dirección. El director dice: vamos a hacer esto. El director, el propietario, el consejo, elabora la misión, dice: nuestra misión es esta, vamos a intentar resolver estas necesidades de estas personas, de los que están fuera, vendiéndoles zapatos, entradas de cine o viajes en avión, y de los que están dentro, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollarse como personas, de adquirir una serie de conocimientos nuevos, desarrollar sus capacidades, ganar dinero y todo lo que quieran, ¿eh? O sea, diferentes historias, diferentes culturas, diferentes aspiraciones, ¿eh? Creo que esto lo refleja muy bien. El milagro de trabajar juntos es la tarea del director Ya sabéis que en economía decimos siempre que la empresa optimiza cuando iguala el coste marginal al ingreso marginal. Y Juan Antonio Pérez López, un profesor, un colega mío que murió hace unos cuantos años, decía: a nadie le pagan millones de pesetas, decía entonces, para igualar el coste marginal al ingreso marginal. Lo que tienes que hacer es cogerte a estas personas tan distintas, con tantas aspiraciones, es decir, chicos, a trabajar juntos. Y en cuanto entras en la empresa, buscas esa unidad de la cual hablaba Carlos hace un momento, que consiste en cada uno con sus peculiaridades, y por favor no las perdáis, porque esto es lo que enriquece a la empresa. Cuando estáis aquí dentro, todos para trabajar para lo mismo.
Doncs bé, Antonio Argandoña, parla de persones amb diferents històries, cultures, edats, inclinacions, tots estan a la mateixa empresa, tots han de compartir una mateixa missió, mirar en una mateixa direcció. La teoria és molt bonica i és un comentari molt acertat, però també queda difícil, no? Deu ser aconseguir això.
Sí, és molt difícil, però precisament aquesta definició, que desconec en quin moment, si fa molts anys o poc la va fer Antonio Argandoña, però aquesta definició és molt encertada com a idea d'empresa per manegar-se i fluir en els moments actuals en els que estem vivint, no? Les empreses i les persones, no? En aquest moment tan convuls de canvis, d'impactes tecnològics, no? De que ens estan canviant la manera de pensar i la manera d'actuar, no? El milagro de trabajar juntos, no? És una molt bona definició. Ell parla també de comunitat, no? Aquesta també és una definició que nosaltres compartim, és a dir, per parlar de comunitat tens que parlar de persones. Si parles de persones, parles de persones vives, persones que tenen una història, com ell diu, que tenen una traça relacional, que tenen unes emocions, no? I que d'alguna manera es connecten o no al projecte per poder tirar endavant la satisfacció, que també, com ell diu, de unes necessitats concretes, no? Fixa't que en cap moment fa referència i posa com a element central el tema de generar un valor econòmic o generar una sèrie de beneficis, tot i que parla allò del benefici marginal, d'igualar, etc. No? En el fons, aquesta definició d'una empresa com una comunitat de persones per aconseguir un propòsit amaga darrere una metàfora, no? Una metàfora que és entendre l'organització com un ésser viu, com un ésser viu que fa, que sent, que pensa, no? I que d'alguna manera configura una personalitat determinada, no? Que és la personalitat que està més enllà de la suma directa de les persones que formen l'empresa, no? Aquesta mirada com a ésser viu, que per tant és una que sent, que té ànima, no? Que té d'alguna manera té emocions i per tant té capacitat per aconseguir coses, contrasta molt amb una mirada més històrica del que són les organitzacions i que s'ensenyava a les escoles de negocis des de principis del segle passat, no? Que és una mirada molt més mecànica, molt més economicista, no? Que és les empreses no deixaven de ser o no deixen de ser perquè és una manera de pensar que encara està molt present amb els directius d'empreses amb les que treballem, que miren l'empresa com si fos una màquina, és a dir, com un disseny on s'ensamblen diferents recursos, entre ells els recursos humans, i que està al servei de posar amb aquesta màquina uns inputs, processar-los i treure un output, i aquest output ha de ser capaç de ser venut amb un preu més alt del que ha costat amb les seves inversions i els costos associats, no? Aquesta mirada com a màquina ens ha donat molt resultats positius, és a dir, hem tingut molt progrés per entendre les organitzacions d'aquesta manera, però avui dia una màquina com a tal és una màquina que no té ànima, no té capacitat d'entendre i de respondre d'una manera més flexible a el que demana l'entorn. I és precisament traslladar-nos amb aquesta mirada més àmplia com a comunitat sí que permet aquesta comprensió dels equips de persones que s'ajunten amb aquest miracle de la comunitat, no? Aquest miracle de treballar junts per resoldre necessitats de persones, permet elements que són molt més adaptables, flexibles, per poder donar resposta a el que ens demana l'entorn en aquest moment, no?
Uh-huh. Hi ha empreses, com bé dius, amb ànima, i hi ha empreses sense ànima. Jo crec que tu, després de més de 20 anys ja treballant a Solo Consultores, és algú que ho pots detectar ràpid, no? Quan coneixes una empresa, igual hi ha empreses que necessiteu ajudar però que tenen ànima i no l'han sabut desenvolupar, i hi ha empreses que dius, aquí no hi ha ànima pel motiu que sigui.
Sí, mira, això és algo que es percep molt, no? Quan tu entres en una organització i comences i veus la gent als seus despatxos o a les seves cadires, a les seves taules o a la fàbrica, no? A les línies de producció, i veus que no hi ha somriure i veus que hi ha com una mirada contínua del rellotge per veure quina hora acaba i acaba la jornada laboral, perceps que allà només hi ha una transacció bàsica, que és: jo poso les meves hores de treball a canvi de diner, no? Aquesta transacció és una transacció molt acord amb aquesta mirada de màquina, no? I per tant sense ànima, jo només vaig per aconseguir diners, no? Que evidentment pot ser molt loable i en molts casos és totalment acceptable i potent, no? Però realment, quan descobrim que les persones estan allà i són capaces de donar alguna cosa més que això, no? No, donar allò que nosaltres anomenem compromís, i són capaces d'entregar un compromís a l'empresa més enllà de l'intercanvi salari per hores, aquesta empresa és molt més poderosa que altres, no? Perquè és capaç de respondre, és capaç de ser més ràpida, és capaç de generar un espai on els dilluns al dematí volem anar a treballar i volem anar a entregar tota la nostra creativitat, la nostra connexió, la nostra capacitat humana de poder realitzar-nos en un espai amb altres, no?
En definitiva, hi ha empreses que cuiden i es preocupen pel seu treballador, pel seu client, pels proveïdors. Quines són o quines serien les claus perquè una empresa pugui viure amb ànima?
Mira, per nosaltres la clau d'una empresa amb ànima és precisament una empresa que s'ompli de sentit, no? Què vol dir omplir-te de sentit? Primer, que tingui claredat respecte a la seva finalitat i propòsit, i per tant hagi fet una reflexió sobre el que és com a empresa, sobre quina és la seva identitat, no? Allò que la diferencia, aquella cosa que la fa única, no? Des d'aquesta identitat està al servei de complir un propòsit determinat, i per tant aquest propòsit és clar, és transparent, i amb aquest propòsit la gent que hi treballa s'hi pot connectar, no? Per tant, hi ha aquest sentit de finalitat, no? També genera un sentit de pertenença, lligat amb el tema d'aquesta mirada de comunitat. És a dir, la gent se sent part de l'equip, la gent se sent part de l'empresa, la gent sent el producte, el servei com a propi, i per tant el cuida en qualsevol part del procés, des del disseny fins a l'entrega, no? Per tant, aquesta comunitat on tots estan en interdependència, tots necessiten un dels altres, això és algo que es cultiva, no? I a més, a part del sentit de finalitat i el sentit de pertenència i comunitat, hi ha el sentit de la consistència, de la coherència, de la confiança. És a dir, que crea un espai en el qual les persones se senten segures i senten que hi ha un sentiment d'esperança. Què vol dir això? Que jo sento que aquí em puc desenvolupar, i aquesta esperança que les coses són possibles m'ho donen els companys, m'ho donen els caps, m'ho donen els directius, perquè estan molt alineats amb la possibilitat de que el propòsit per al qual estem treballant, això funciona, no? Aquestes per nosaltres serien una mica les claus d'una empresa d'aquestes característiques.
Molt bé, doncs a propòsit del que estem comentant, escoltem a Juan Serrano, i és TED Talk.
Estamos hoy día ante una carencia de vinculación por parte de los clientes o parte de empleados. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo que estamos es ante una carencia de sentido. Se van porque no les damos razones para que se queden. No se puede crear sentido sin personas. De hecho, un tipo muy concreto, muy específico de personas. Personas que están cansadas, pero tú no te das cuenta. Personas, estoy pensando en una enfermera que conozco, por ejemplo, que puede tener un mal día, pero eso es lo último que pensarías cuando te dice buenos días, mirándote a los ojos y haciéndote sentir que le importa tu día. Y de hecho, realmente le importa. Lo que tú no sabes es que esa misma mañana hay algo que la ha dejado hecha polvo, que hace tan solo unas horas estaba en ese umbral del barracón, como el padre de la vida es bella, sintiéndose triste, cansada, con la sensación de que la vida no es justa y que le bastaron 9 segundos para animarte, para decirte que vamos a ser los primeros en reunir los 1000 puntos, para decirte que nos vamos a llevar el tanque a casa. y consigue hacerte bien, aunque solo sea porque te hizo sentir plenamente que hay alguien a quien le importas. Este es el tipo de personas que necesitamos hoy día en la economía de la experiencia. ¿Y cómo es posible que haya tantas organizaciones e incluso tanta gente por ahí que todavía no se ha dado cuenta de esto?
En fi, ha quedat el tall, estava tallat, però s'ha entès, jo crec, el missatge, no?
Sí, sí, totalment.
És complex, és tot un tema, eh?
Sí, però... sí, 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 sí. De fet, mira, lliga amb el que dèiem abans, no? Lo de la carència de sentit. En el moment que vivim avui ja no comprem ni productes ni serveis, sinó comprem experiències o la necessitat de viure l'experiència com un espai, com una situació en la qual tu connectes des d'un punt de vista més emocional i portant-te a veure molt més amb els teus sentiments i amb la connexió que té allò que vius amb el que per tu és bo o és dolent, no? Uh-huh. Jo crec que tant per als principals actors que hi ha en un sistema humà com és una comunitat de persones, no? Que són, deixant de banda ara els directius, sinó els col·laboradors, els treballadors, no? Els clients, no? Parlem d'aquests dos, no? De clients i de col·laboradors. Jo crec que aquí hi ha un vincle que s'ha de cuidar molt des del punt de vista del sentit, un vincle que només es pot construir de manera potent i poderosa si anem molt més enllà de la mera transacció, sinó de la mateixa manera que parlàvem abans, que la transacció entre el nostre col·laborador i l'empresa va molt més enllà que diners per treball, aquí va molt més enllà que diners per un producte, un servei o una solució concreta, no? Sinó que aquest vincle s'ha de construir sobre com jo o com els col·laboradors escolten, reconeixen i fan sentir únic el client, no? D'exemples d'aquests n'hi ha molts. A mi m'agrada explicar un, que és els matins. A mi m'agrada molt esmorzar en un bar. I baixo cada matí al dematí abans d'anar a la feina o a veure un client, baixo i prenc un tallat en un bar, no? El segon dia que vaig anar per primera vegada amb aquest bar, la camarera que estava a la barra i em preparava l'esmorzar ja no va dir el tallat per la taula 7, sinó que va dir el tallat per al Claudi. Uh-huh. És a dir, el segon dia jo ja era algú per a aquesta persona i jo ja em sentia tractat d'una manera diferent, no? No només per l'esforç que suposava en recordar-se del meu nom per als milers de clients que entraven i sortint en aquell bar cada dia, sinó que es començava a construir un vincle diferent. Jo em sentia vist, em sentia ben tractat i, per tant, em sentia part d'un espai en el qual donava gust ser-hi, no? I jo crec que va molt més enllà d'una tècnica de màrqueting o una tècnica comercial d'en recordar-se del nom del client, perquè jo sé que quan miro aquesta persona ella em mira des d'un lloc que és diferent. Per tant, és un espai on no hi ha la transacció, sinó hi ha un vincle més profund. Per què? Perquè jo em sento, com et deia, reconegut, vist, únic, diferent a la resta i, per tant, ben tractat, no? En el fons, el que em sento sorprès, uh-huh, uh-huh. No? És en aquesta relació en el que se'n va més enllà de la transacció, sinó que m'estan sorprenent i volen cuidar-me, no?
És curiós perquè a vegades dona la sensació que cuidar el client és molt difícil i a vegades són petits detalls també, no? Uh-huh. En vez de dir en la mesa 7 un cortador a la taula del Claudi, no?
Exacte, són detalls on es marca la diferència, no? Això també amb la història hi ha hagut diferents maneres d'entendre el cuidat del client, no? A finals del segle passat, pues, la relació amb el client només era colmar les seves expectatives amb un producte, un servei, una solució molt ben ajustada en preu i prestacions, no? És a dir, una transacció molt, molt, molt tècnica des d'aquest punt de vista, però precisament ara, més enllà, evidentment, de donar un producte, un servei, una solució adequada, amb el preu adequat i amb la qualitat adequada, sobre això s'ha de sumar al punt relacional, no? A la construcció d'una relació de confiança amb el client, no? Una relació de confiança que permet escoltar bé el client, no només per donar-li allò que necessita, sinó per donar-li un plus, donar-li alguna cosa més, no? Uh-huh. Per exemple, no? Si estàs fent una cua d'espera, pues, el cuidat del client és potser repartir un bombó perquè aquell moment d'espera sigui no et pesi tant i, per tant, et sents més cuidat que si no tens aquest bombó, no? És a dir, hi ha milers d'idees que, precisament, segur que si s'exploten i s'escolten a les persones que estan a les empreses en contacte amb els clients i s'explora, hi ha milers d'oportunitats per, precisament, construir una relació amb el client i cuidar-lo, no?
Mm-hmm. Molt bé, doncs un tema és això, la relació amb el client, però també està, a vegades, la relació entre els propis treballadors d'una empresa, entre diferents equips directius. Si vols, escoltem Alejandro Llano i comentem aquest tall.
Cada uno es, en cierto modo, dice Aristóteles, causante de su propio carácter. No, es que este tiene muy buen carácter. Bueno, ¿por qué? Porque se ha trabajado a sí mismo bien. Es que ve. Bueno, ve porque adivina, trabaja, aguza el ingenio. Y eso da la competencia. No, somos demasiado, me parece a mí, demasiado afanosos en lo que se refiere a competitividad. Pero claro, lo importante no es ser el mejor. Lo importante es ser bueno, porque se puede ser el mejor y ser malo. Dice, no, de toda esta línea, los mejores somos nosotros. Y cuando nos vamos al desastre, nos vamos todos encabezados por el mejor, ¿no? No, no, lo importante es ser bueno. Si eres bueno, hombre, tienes que ser mejor, pero no el mejor necesariamente. Si eres el mejor, miel sobre hojuelas, pero sabiendo bien que puedes ser el mejor siendo malo. Es el mejor de la clase. Bien, es verdad que es muy malo, ¿no? Y todos los demás son un desastre, ¿no? Bueno, lo importante no es ser el mejor. Pero hoy día eso se lleva mucho.
Pero hoy día se lleva mucho, catedrática Alejandro Llano. Clar, això també és un tema històric, no? En moltes empreses, inclús avui en dia, l'únic bonus, l'única recompensa sempre és econòmica, no? Potser un equip comercial que em venda més esta setmana, un plus econòmic. Llavors, al final, per inèrcia, vas a patades, no?
I per inèrcia i d'alguna manera també això t'impulsa a fer coses que a vegades estan al límit i a vegades descaradament fora dels límits de l'ètica, no? Per aconseguir aquest bonus o aconseguir aquest viatge de premi si aconsegueixes a nivells objectius, no? Mira, jo crec que en el tall hi han dos coses importants i sobre això podem construir més la idea, no? Primer, ell ha dit el tema de ser mejor o ser bueno. Hi ha una frase d'un col·lega consultor molt estimat que diu que en realitat no hay mejor directivo que persona. És a dir, jo recordo, abans, com deies, fa 20 i pico anys que ja vaig fer el canvi a consultor i estic treballant al meu projecte personal, però jo abans treballava, com et deia, una multinacional. Jo me'n recordo, en aquella època, dient coses que realment eren una mica esquizofrèniques, no? Jo em deia a mi mateix, bueno, jo soy directivo de 8 a 8 i persona el resto de dia. Que, clar, quan ho veig i m'escolto a mi mateix amb la distància, me n'adono realment que estava absolutament descentrat, no? Evidentment, un directiu en l'espai laboral o en l'espai en el que està treballant és persona en i porta amb si mateix tots els seus rols. Per tant, no pot ser millor directiu del que és com a persona. I això és algo important. I això lliga amb la segona idea que ha dit en el moment, no? Somos causantes de nuestro propio carácter, no? Hi ha una frase que escoltem molt en les nostres intervencions i és, bueno, es que no puedo hacer nada porque yo soy así, ¿no? Es que yo soy así. No, es que en el fondo tú has escogido ser así. I això és algo que moltes vegades costa de sostindre, no? Perquè en el fons tu de manera conscient o inconscient has anat prenent milers de decisions durant la teva vida que t'ha posat en un lloc o un altre. Per tant, és molt important fer-se responsable de les decisions que tu has pres en aquesta deriva i des d'aquí pues, empoderar-te per continuar endavant, no? Per tant, clarament estic totalment d'acord en que és millor ser bo que ser el millor. Per ser el millor, a més, has de tenir molt clar quins són els límits en els quals t'estàs movent, no? Perquè exemples de ser millor a qualsevol preu en tenim molts i molts lamentables, no?
Molt bé. Claudio Drapkin, soci fundador de Solo Consultores, ha estat un plaer, tot molt interessant. I fins la propera, fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies, David, ha estat un plaer.
Fins al proper dilluns als oients, adéu-siau.
Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.